Les Ones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla, produït per Albert Gavaldà.
Bon dia, amics i amigues de Ser Maestrat. Dir-vos que hem canviat el format de Les Ones, que per alguna cosa este és un programa dinàmic, que es vol ajustar als desitjos vostres, els dels oients. El programa consistirà bàsicament en dos parts, que t'ha cridat l'atenció esta setmana, i una segona part que serà temàtica, un tema diferent cada setmana. Evidentment, també insertarem entrevistes, col·laboracions externes, etc. Bueno, ja ho anireu veient. Encetem la primera secció. A veure, Joan, què t'ha cridat l'atenció esta setmana, a tu?
Bé, molt bon dia a tothom. Mira, esta setmana m'ha cridat l'atenció dos coses que d'alguna manera estan relacionades. L'altre dia, parlant amb una dona aquí a Vinaròs, me va dir en un moment determinat: he plantat un esqueje de no recordo quina planta. Jo dic, ostres, això d'esqueje, em vaig quedar una mica sorprès, no? Però és que pocs dies abans, visitant una vinya, el senyor de la vinya me va dir: en este cep li hem fet un injerto. I també me vaig quedar totalment parat, perquè vaig pensar: ni injerto ni esqueje, que porten esta jota que no és ni valenciana, ni esqueje ni injerto són paraules del Maestrat. Un esqueje aquí s'ha dit sempre un esqueix, o en alguns pobles un brot. I un injerto s'ha dit tota la vida un empelt. Jo me'n recordo de mon pare, que era pagès, que deia: ai, hem peltat estabre. I és que anem perdent paraules pel camí cada dia, diguéssim.
Sí, i es van introduint sons que no teníem. Per exemple, el valencià, el so este de jota, de injerto i esqueje, no existeix. Jo recordo que quan era menuda, la gent gran, molt gran ja, de, bueno, clar, jo ja tinc una certa edat també, dient, quan volien dir jefe, dient quefe, perquè no sabien pronunciar la jota. És una mostra claríssima de que s'ha introduït un so que és un so del castellà que no teníem. Bé, ja que dius això d'aquestes dues paraules, jo últimament m'he convertit en una caçadora de la paraula alhora, perquè és una paraula que està en desús als mitjans de comunicació i, pel que últimament veig, també a la literatura. S'està substituint cada vegada més per a la vegada. I, per exemple, al llibre, a casa teníem un himne, i dic este llibre perquè és l'últim que acabo de llegir, de Maria Climent, no he pogut trobar cap alhora. Però, bueno, tots són a la vegada, però no és l'única, evidentment, Maria Climent. Vull dir, és comú a la literatura últimament, certament comú.
Sí, sí, és això que estem comentant. Què més t'ha cridat l'atenció esta setmana, Amàlia?
Bueno, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció és la joventut d'una nominada al Premi Booker pel llibre Criatures Nocturnes. Es tracta de Leila Motley, una xica negra americana que només té 21 anys. 21. Això és totalment inaudit en un premi d'un prestigi com el Booker. Bueno, vaig sentir tanta curiositat que he llegit la... No, bueno, l'estic llegint ara, la novel·la. No vos la contaré, però dic que continuo seguint a la caça dels alhores i de moment n'he trobat un. De moment n'he trobat un, dic portar unes semblanes, més o menys. Bueno, algo és algo. Aquí el traductor s'ha portat bé. Bé, tanquem esta porta de què t'ha cridat l'atenció i n'obrim una altra, i és la del tema. Avui a Les Ones parlem de les variants dialectals de la literatura de casa nostra. Què dius al respecte, Joan, d'això?
Bé, el tema este de les variants dialectals és un tema que és un clàssic, no és nou. De fet, sabem que les variants dialectals influeixen positivament en la riquesa i diversitat de la producció literària. Això no hi ha cap, cap dubte en aquest sentit. I a més, són percebudes com a més autèntiques o genuïnes en la representació de la realitat, o sigui, que reflecteixen millor els canvis que es van produint en la població de la qual estem parlant. Hi ha una certa tendència actual, diríem, a utilitzar les variants dialectals, però això no és un tema nou, és un tema clàssic. I, de fet, Amàlia, tu mateixa, en els teus llibres, o fins i tot en el primer llibre, Un viatge fora forat, que es va publicar el 2009, fa servir la variant dialectal, diguéssim, de Tortosina, que és una mica el que parlem aquí a la comarca del Maestrat i a tota aquesta zona, o per anomenar-ne una altra, la Marta Roja, els com va publicar Primavera, Estiu, etc., també va introduir el Tortosí al Primavera, Estiu i va tenir bastant ressò i tal. Vull dir que no és una novetat, això.
A vegades es ve com a novetat, però certament no ho és. Bé, jo un matís d'això que dius. Quan parles de Tortosí, hi ha molta gent que no li agrada el terme, perquè identifica una manera de parlar amb una ciutat. I tampoc és això, perquè aquesta mateixa llengua és la dels vinarossencs, la dels benicarlandos, la dels canareus, etc. Per tant, a mi m'agrada més anomenar-ho valencià septentrional o valencià a seques, o fins i tot català nord-occidental, que seria la variant en la qual s'inclou. Millor que tortosí. Bé, pel que fa a les variants aquestes que dius, totalment d'acord, bueno, ja de fet jo ho he pro sovint, això, però també reconec la necessitat de que s'ajusten a la normativa i no deixar la porta oberta a que entre qualsevol cosa. Per exemple, hi ha una novel·la noruega de Rafa La Huerta que va tenir molt d'èxit, és una novel·la excel·lent, em va agradar molt, però el defecte que li trobaria és que està plena de paraules que no són nostres. I això sí que li dona un aspecte d'espontaneïtat, etc., però en canvi no juga a favor de la llengua. Marta Rojals i Maria Climent, que tu has citat, això no ho fan.
Jo diria que la variant normativa és absolutament necessària, no? Perquè diguéssim que ens permet reconèixer-nos a uns i a altres, no? Perquè, escolta, el valencià que es parla al sud valencià és diferent del que es parla al nord valencià, o el mallorquí que es parla a les illes és diferent, però aquesta variant normativa ens permet reconèixer-nos a uns amb els altres, perquè si realment tot el que s'escriu i tota la literatura estigués enfocada als localismes i a les variants dialectals concretes, és que arribaria un moment que potser no ens reconeixeríem uns i altres.
Bueno, totes les llengües tenen dialectes i diferents maneres de parlar. Per exemple, el castellà i l'andalús, imagina't. I a més, a Andalusia, cada ciutat andalusa parlen d'una manera. Imagina't que s'hagués d'escriure doncs, amb zetes o clar, amb esses, etc. La llengua ha de ser unitària també de cara a presentar-se al món d'una manera internacional. Les llengües totes tenen una normativa i ens hem d'ajustar a ella. Per això, la majoria de vegades, el que es fa últimament és que a la literatura és que... últimament, ja hem dit abans que fa molts anys que es fa, és que els diàlegs es fan amb el dialecte propi i aquí s'inclouen també castellanismes o, contraccions que no tocaria, etc. I el que és el text de narratiu es fa en llengua estàndard, no? Això és el que se sol fer.
Sí, totalment d'acord amb això. Jo voldria afegir que la literatura també té una funció pedagògica, d'alguna manera. No només ha de servir d'entreteniment, sinó que té una funció pedagògica evidentíssima. I que aquest equilibri entre la llengua dialectal i la llengua normativa és molt interessant, perquè al local li ensenya coses foranes i al forà li ensenya coses locals. O sigui, en aquest sentit és molt útil aquest equilibri entre les dues variants.
I a més, la riquesa de les llengües està també amb les variants dialectals, amb
sens
la quantitat de dialectes i de sinònims que hi ha d'una mateixa paraula, segons la diguen a un lloc o la diguen a un altre, no? Per tant, molt a favor.
Sí.
Ja posa algun exemple d'ús dialectal a la literatura.
Sí,
i com que hem parlat d'un viatge fora forat, de primavera, estiu, etc.
Sí, de fet.
I de Noruega, i de a casa teníem un himne, veig els exemples.
De fet, als teus llibres en trobem contínuament, de termes en la variant tortosina, i per exemple a un viatge fora forat del 2009...
En la variant de...
Nord-Valenciana, sí. Deies en un moment, ens picarem per telèfon, ja parlarem, este picar per telèfon és molt del Maestrat. O, per exemple, la Marta Rojals, a primavera, estiu, etc., deia, el pare ens deia, va, que posarem les olives al sac. Estes olives també és d'aquí del terreno totalment.
Sí. A Noruega, de la Noruega, en tens alguna de citació?
Sí, sí, a Noruega, el Rafa La Huerta, per exemple, diu, encara ui em comou recordar eixe instant. Per exemple, l'ui i l'eixe són variants valencianes, diguéssim.
De València.
De València, sí. Sí. Sí, sí, i l'Amàlia, bueno, dius, a casa teníem un himne de la Maria Climent en un moment determinat, diu, quan ets menuda no t'imagines que res pot anar malament, lo futur és un bufet lliure, este menuda és molt propi de per aquí.
I l'article
sí, sí, l'article lo, òbviament.
Lo futur, òbviament. Encara que està en retrocés, la gent fa servir, fem servir... El més que l'O, que és l'article més antic que existeix, el primer que va haver després del llatí.
Bueno, molt bé, ara tanquem sí. El tema i us donem a continuació les referències dels llibres que hem citat.
Sí.
En primer lloc, Un viatge fora forat d'Amàlia Roig, a una d'edicions 2009, i també dir-vos Primavera, estiu, etc. de Marta Rojals, a Editorial La Magrana del 2011.
I també Noruega, de Rafa La Huerta, Editorial Drassana, 2020. I també A casa teníem un himne, de Maria Climent, a l'altra editorial, 2023. No vos comentem res de la nominada al Premi Booker, de Criatures Nocturnes, perquè és un llibre escrit en anglès, està traduït. Bé, ara sentirem els 2 minuts de la col·laboració d'avui.
Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a participar al programa de les Ones. Em dic Elena Fora, sóc de Vinaròs i professionalment em dedico al comerç. Durant 4 anys em vaig formar a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i el resultat d'aquests anys d'estudi va ser la meva primera novel·la, Els silencis del carrer de l'Arc, que va quedar finalista del Premi Literari Autorrevelació. També sóc l'autora d'un conte infantil, il·lustrat per la Teresa Llorac, L'estrella i els Reis Mags. Pel que fa a la meva relació amb els llibres, dir-vos que potser no hauria estat la mateixa sense la figura capdalt del meu pare, un poeta extraordinari, gran lector i amant de la literatura. És per això que ja des de molt menuda els llibres han format part de la meva quotidianitat. I ara la meva recomanació literària, L'expedició al Baobab, una novel·la de l'escriptora sud-africana Wilma Stockenstrom, nascuda el 1933, que va ser traduïda al català per Dolors Udina i editada per Quaderns Crema. Per què us la recomano? Principalment perquè la prosa de Stockenstrom és tan bella i poètica que fa suportable l'angoixa que provoca llegir una història tràgica d'opressió, esclavatge i desarrelament. La dels records d'una antiga esclava a qui van capturar quan era petita, la violència que va patir a les mans dels seus amos, la fugida fins a l'interior del tronc d'un baobab gegantí, on es refugiarà i on per primera vegada a la vida serà mestressa del seu temps, del seu cos i dels seus pensaments. Uns fets d'una crueltat espantosa que la protagonista rememora, com diu el primer paràgraf de la novel·la, no des de l'amargor, sinó des del desdeny, que és més afable i no deixa de ser transparent i despreocupat. I és des d'aquesta llibertat en la tria que expressa amb una naturalitat colpidora «He superat l'ofensa que no se'm permeti ser humana». Bé, espero que us agrade, Moltes gràcies per haver escoltat les ones de Cadena SER i fins a una altra.
Bé, anunciar-vos també que demà dissabte a les 19:30 presentarem a la Fundació Caixa Vinaròs el llibre col·lectiu de relats de 5 dones i 5 homes titulat El meu poble i jo. Som Carles Lluch, Conxa Solans, Elena Fora, Emili Gil, Joan Comes, Joan Ferreres, Marta Sans, Marta Tena, Tomàs Camacho i jo mateixa, Amàlia Roig. El pròleg és de Josep Maria Pla, que també assistirà. Esteu tots convidats.
I vos esperem a tots. I vos esperem a tots.
Per suposat que sí.
I avui, com que estem en dates abans de Nadal i per desitjar-vos bon Nadal a tots, volem fer referència a que fa poques setmanes va morir el cantant Shane McGowan, que era el cantant de la banda irlandesa de Pogues. Ell era el lletrista i va ser l'autor d'algunes peces clàssiques, una de les quals és una cançó de Nadal. És la famosíssima Fairy Tale of New York, que està versionada per tot arreu i que es canta arreu del món, vull dir que sobretot a Irlanda, a Estats Units, a molts llocs. Aquí a casa nostra, Lluís Gavaldà, per exemple, ha dit que cap nadala pop no superarà mai aquesta autèntica meravella de nadala. Fairy Tale of New York, que vol dir conte de New York, l'han versionat a casa nostra grups com Gossos i també l'han versionat Borja Penalba i Mireia Vives. I ens volem acomiadar de vatros posant-vos un trosset d'esta versió del Borja Penalba i Mireia Vives de la cançó i us recomano que l'escolteu sencera perquè és una autèntica preciositat de Nadal. Vinga, bon Nadal a tothom i bones festes.
Desitjar-vos als oients de Ser Maestrat un molt bon Nadal i bones festes.
Era nit de Nadal, entre borratxos, un vell home em digué, d'avui no passa. Ell comença a cantar una vella cançó, llavors em vaig dormir i vaig somiar amb tu. Avui estic de sort, no és gens habitual, tinc un pressentiment, este any és teu i meu, així que bon Nadal. Amor, t'estime, tot anirà millor, està a les nostres mans.
Ells tenien grans cotxes, nadaven en l'or. Ara el vent els travessa, no hi ha lloc per als vells. Quan vàrem trobar-nos una nit de Nadal, em vares prometre la lluna i el sol. M'agradaves,
la petaves, la reina del món.
Quan els músics paraven, la gent volia més. Els ebris ballaven, els borratxos cantaven. I tu i jo ens besaven fins a eixir el sol. Els músics i els amics cantaven fins a rebentar. Les campanes van sonar tota la nit.
Ets un cutre,
ets una yonqui de merda tirada en el llit mig morta de fred.
Ets un gilipolles, un capullo integral.
Bon Nadal i una merda que s'acabe ja. Els músics i els amics cantaven fins a rebentar. Les campanes van sonar tota la nit.
havia sigut algú.
I jo també no et fot, et pares emportar tots els meus somnis.
Els vaig guardar en mi, els teus i els meus plegats. No puc fer-ho tot sol, el meu somni ets tu.
Els músics i els amics cantaven fins a rebentar. Les campanes van sonar.